L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 21 de juny, destacarem... Una campanya promou la recuperació de les musclades d'estiu, una tradició mediterrània que s'està perdent. L'allau d'algues per l'avinguda controlada de l'Ebre obliga a la nuclear d'Ascó 1 a reduir la seva potència. L'Ajuntament d'Amposta inicia una campanya per evitar la deposició de bosses d'escombreries fora dels contenidors. L'Institut i l'Escola de l'Ametlla de Mar aposten de nou per la reutilització dels llibres per reduir costos. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna, amb la col·laboració de la Federació de Productors de Molús del Delta i el Gremi de Peixateries de Catalunya, han impulsat la campanya per Sant Joan Musclos i Cava, amb l'objectiu de recuperar la tradició de les musclades populars a les revetlles, d'una banda, i la de promocionar un producte de proximitat i d'alta qualitat com és el musclo del Delta de l'Ebre. Segons el president de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre, Josep Ramon Castells, cada any es produeixen uns 3 milions de quilos de musclos del Delta, dels quals un 70% es comercialitzen a Mercabarna. Aquesta producció, a més, representa el 100% de la producció de la conca mediterrània. Josep Ramon Castells.
La producció i la col·laboració, sobretot, que hi ha en Mercabarna, en els assentadors del mercat del peix, és importantíssim per a nosaltres, que tenim una producció aproximada d'uns 3 milions de quilos, que quasi el 70% d'aquesta producció es pugui vendre a Mercabarna. Nosaltres produïm pràcticament el 100% de la producció del musclo de la conca mediterrània, ja no de Catalunya, sinó també de la conca mediterrània. Este producte és un producte de molta qualitat, degut a l'aportació que tenim de l'aigua del riu, i la mescla aquesta de l'aigua del riu de l'aigua dolça amb l'aigua salada fa que sigui un producte de molta qualitat. Sobretot distingir el sabor que té per diferenciar-lo en els productes que venen d'altres zones com pugui ser el gallec o el francès.
Per la seva banda, la directora general de Pesca i Afers Marítims, Maria Mercè Sant Martí, va destacar la importància de promocionar els productes catalans de proximitat per assegurar el futur dels productors i garantir la qualitat dels productes que es compren. Maria Mercè Sant Martí.
És la importància que té doncs, el mantenir aquesta cadena, no? Des de que surt de l'aigua fins que arriba als vostres plats, que els nostres productes, els productes de Catalunya, no es perdin i que siguin diferenciats i valorats i que estiguin en el nivell que es mereixen. Doncs a diferència de moltes altres coses, perquè també hem de valorar la immediatesa que té això. Des de que surt fins que arriba a la vostra taula poden passar hores, vull dir, no arribem moltes vegades ni a un dia. Per tant, hem de donar molt d'impuls i valorar i protegir aquesta cadena de circulació, en aquest cas d'un producte del mar com és el musclo.
El Mercat de Sants va acollir la primera edició d'una campanya que vol donar a conèixer i recuperar les musclades d'estiu, una tradició mediterrània molt arrelada a Catalunya, però també molt desconeguda. Així, es va celebrar una musclada popular amb més de 100 quilos de musclos del Delta de l'Ebre, preparats amb la salseta de Sant Joan i regats amb cava. La campanya també vol reivindicar la qualitat dels musclos del Delta de l'Ebre, un producte de qualitat, proximitat i bon preu que per Sant Joan està en el seu millor moment.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els gestors de la central nuclear Ascó 1 van comunicar al Consell de Seguretat Nuclear una reducció no programada fins al 65% de la potència tèrmica màxima autoritzada davant l'allau d'algues en el canal de refrigeració de la central arran de l'avinguda controlada dels embassaments del tram final de l'Ebre. Segons l'associació nuclear Escó-Vandellòs 2, l'entrada de macrofits al canal podria col·lapsar parcialment el sistema d'aigua de circulació que refrigera el condensador de vapor de turbines. Davant d'aquest risc, l'associació nuclear d'Escó-Vandellòs va reduir manualment la potència del reactor poc abans de les 11 del matí per prevenir possibles efectes per la menor refrigeració. Segons va precisar el Consell de Seguretat Nuclear, un cop hagi passat l'avinguda controlada, la nuclear procedirà a netejar el canal d'algues i tot seguit anirà augmentant la potència fins a recuperar la nominal. El succés, que no ha suposat cap risc per als treballadors, la població o el medi ambient, segons l'associació nuclear Escó-Vandellòs 2, s'ha classificat com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears. Precisament, l'avinguda controlada del sistema d'embassaments mequinensa a Riba-roja-Flix, que va tenir lloc des de les 8 del matí d'ahir dimecres i fins a les 5 de la tarda, amb un pic màxim de 1.350 metres cúbics per segon, s'efectua dos cops a l'any per intentar netejar la llera del tram final de l'Ebre d'algues i aportar sediments al delta. En aquesta ocasió, a més, el grup de treball creat per Endesa i on participa la NAF estudia la capacitat de dispersió dels sediments i la necessitat de modificar el sistema de neteja de macrofits del riu per millorar-ne la seva eficiència.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'Ajuntament Ampostí ha iniciat aquest mes de juny la campanya de sensibilització ciutadana Obre la tapa, igual està buit, amb l'objectiu de conscienciar la població de la seva responsabilitat per fer bon ús de les illes de contenidors soterrats. No és així, Manel?
Efectivament, la campanya es durà a terme des de diversos àmbits, principalment amb adhesius als propis contenidors, convidant el ciutadà a deixar la brossa d'escombraries a l'interior i també s'ha enviat el mateix a totes les llars de la ciutat en un imant per la nevera i una carta de l'alcalde d'Amposta recordant quines són les responsabilitats cíviques dels ampostins i quines són les accions a les que es poden enfrontar en cas d'incompliment. La campanya es completa recordant el telèfon de la deixalleria i del servei de recollida de voluminosos. La iniciativa s'ha portat de manera conjunta entre les regidories de Participació Ciutadana, Serveis i Manteniment i Governació. En aquest sentit, la regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats, ha recordat que el civisme és cosa de tots els ciutadans. L'escoltem.
El que es pretén és aconseguir que la nostra ciutat sigui la ciutat que tots volem. És una minoria la gent que lamentablement embruta aquestes illes. L'Ajuntament és conscient que ha de seguir netejant, ha de seguir fent esforços per tindre una ciutat neta, però l'Ajuntament no és l'únic, sinó que tota la ciutadania ha de prendre consciència de que el civisme és cosa de tots.
El regidor de Serveis i Manteniment, Josep Antoni José, ha coincidit en aquesta idea i ha recordat que les illes de contenidors de la ciutat d'Amposta es neteixen cada dia i que, tot i així, hi ha zones que no es mantenen gaire netes. Per la seva banda, el regidor de Governació, Josep Garriga, ha incidit en les sancions a les que poden fer front els ciutadans incívics si es detecta de qui és la brossa que hi ha fora del contenidor i que arriben les multes de 120 euros fins als 600 si es repeteix el comportament. Escoltem a Josep Garriga.
Bé, recordar a la ciutadania Amposta, sobretot en aquells que són incívics i que tiren la brossa fora dels contenidors. El missatge va dirigit a ells total i exclusivament. Les sancions per tirar brossa fora d'un contenidor són de 120 euros, mínima. La reiterativa són 600 euros. O sigui, estem en moments econòmics importants com per a que la gent se pensi abans de deixar una bossa de brossa fora del contenidor, o qualsevol moble o qualsevol artefacte que no sigui corresponent a el que va als contenidors de brossa. Les sancions són dures i en això incidirem. Esperem, desitgem i segur que serà així, que la gent se conscienciarà en aquest aspecte i no veurem aquestes quantitats de brossa fora dels contenidors.
D'altra banda, cal recordar que la policia local, juntament amb la mediadora comunitària, realitzen visites i xerrades informatives als blocs de pisos de les zones més conflictives en quant al mal ús dels contenidors soterrats i que també s'estan buscant noves fórmules per recollir els olis i les piles usades.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que institut i escola aposten de nou per la reutilització dels llibres per reduir costos. Per una quota de 40 euros al mes a l'escola i 100 euros a l'institut, els socis de les AMPES d'aquests centres educatius de l'Ametlla de Mar podran obtenir els llibres del proper curs. Olga Tomàs.
Des de l'AMPA de l'Institut Mare Déu de la Candelera i de l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar s'ha posat en marxa un any més el projecte de reutilització dels llibres de cara a l'any vinent. El projecte ha comptat amb una molt bona acceptació pels pares i mares que ho han vist com una oportunitat per reduir costos. Cal tenir en compte que després d'anys de pagar els llibres, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha hagut de retirar la subvenció a causa del reajustament dels pressupostos a causa de la crisi. A l'escola es reciclen els llibres de tercer a sisè curs. Cal tenir en compte que els alumnes dels cursos inferiors solen utilitzar quaderns i llibres on s'escriu i no es poden reaprofitar. Per acollir-se al projecte de reutilització de llibres a l'escola, només cal ser soci de l'AMPA i pagar una quota de 40 euros. En cas que algun alumne perdi o danyi un llibre, haurà de pagar 60 euros. La família que ha de comprar els llibres a través de l'AMPA se li farà un 18% de descompte. Escoltem la presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Sant Jordi, Araceli Tomàs.
L'escola, més o menys, igual també vull dir fent pagar els 20 euros de l'AMPA, com sempre s'ha pagat, i després fem 40 euros de quota per a reciclar. El que passa que, clar, és a partir de tercer que reciclem, quart, cinquè i sisè, perquè, clar, de P3 fins a segon no podem reciclar perquè tots són llibres que s'escriu, tots són carpetes i no es pot reciclar. I, clar, els pares pues, han de pagar els llibres. El que passa que si ho compren a l'AMPA tenen un 18% de descompte.
Els dies 4, 5 i 6 de setembre els alumnes de l'escola podran recollir els llibres. Els llibres que reciclen els repartiran els professors a l'inici de curs. Recordem que a l'escola són els mateixos mestres els que s'encarreguen de revisar els llibres que tornen els alumnes a final de curs i dir quan s'han de comprar l'Associació de Mares i Pares. A l'institut es reutilitzen des de l'AMPA els llibres de primer a quart d'ESO. El cribatge dels llibres de batxillerat i cicles formatius els realitzen els mateixos alumnes. El projecte de reciclatge dels llibres hi poden accedir els socis de l'AMPA que paguin una quota de 100 euros. Escoltem Natàlia Primer, presidenta de l'AMPA de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
L'import dels llibres és molt important. Estem parlant de primer de l'ESO amb 375 euros, en segon de l'ESO 380 i pico, quart, tercer també 390 i quart passava dels 400. Llavors, pagar això per alumne a pagar 100 euros, la veritat és que hem tingut molt bona acceptació. No ha hagut cap pare que, fins al moment, clar, que no es vulgui acollir al projecte de reciclatge.
Els llibres es repartiran al setembre a l'Institut mostrant el resguard del pagament d'aquesta quota. A l'Institut, els membres de l'AMPA són els encarregats de seleccionar els llibres que es poden reutilitzar. En cas que es trobi algun llibre danyant, l'alumne que l'ha usat durant aquest darrer curs haurà de pagar 25 euros. Enguany, fins que no hi hagi les recuperacions al setembre, no es podrà saber el nombre exacte de llibres, fet que dificulta més la tasca de l'Associació de Mares i Pares de l'Institut de l'Ametlla de Mar.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música remember dels anys 80 i 90 i a partir de les 2 de la matinada, el millor techno house. Recorda, dissabte 30 de juny a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària amb a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Pirombodas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Pirombodas, Quijotes, Buitres, Juniors. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que aficionats a la natura i a la fotografia d'arreu de l'Estat es reuniran per millorar el coneixement de la biodiversitat de la Serra del Montsià. El dissabte 30 de juny es realitzarà a la Serra del Montsià, i en concret al municipi dels Friginals, el primer tèsting biodiversitat de les Terres de l'Ebre. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Els tèstings de biodiversitat que porta l'Associació Fotografia i Biodiversitat realitzant arreu del territori peninsular des de l'any 2007 constitueixen una eina per la qual mitjançant la fotografia i en l'espai de poques hores es recullen un elevat nombre de dades faunístiques i florístiques de les zones on es realitzen, tal com ens explicava Pere Luque, responsable de difusió del Museu de les Terres de l'Ebre.
És a dir, un tèsting no és res més que una convocatòria a tothom qui vulgui participar, a gent aficionada a la naturalesa, aficionada als animals i aficionada a la fotografia, que van a una zona, a un lloc en concret, que es decidís que el testing se falla, i mitjançant les seves càmeres de fotos, els seus objectius, miren a través de la càmera i fan fotos de tot allò que troben, i un cop fet aquestes fotos pujaran a una plataforma digital que es diu Biodiversitat Virtual, on hi ha un conjunt d'experts de primer nivell de diferents grups biològics que determinen aquestes fotos.
L'activitat programada està oberta a tots els naturalistes i aficionats a la natura i a la fotografia de les Terres de l'Ebre, de la resta de Catalunya o de les comarques veïnes del País Valencià i l'Aragó. Per participar, els interessats només han de presentar al Centre d'Interpretació de la Serra del Montsià el dissabte dia 30 de juny a les 10 del matí, i un cop al centre es realitzarà una petita xerrada explicativa del funcionament de l'activitat. Immediatament es podran visitar els espais escollits per l'organització, que en aquesta ocasió són la Serreta de Friginals i la Serreta del Montsià. El per què ho escoltem tot seguit.
Molt important de les Terres de l'Ebre, un paisatge natural important, és una zona PEIN, una zona d'importància contrastada per la seva fauna i la seva flora, i però al mateix temps bastant desconegut, sobretot per el que diem, els grups d'invertebrats, fonamentalment. Té una fauna molt una flora desconeguda, i en aquesta iniciativa el que s'intenta és millorar aquest coneixement.
Com a cloenda de la jornada, l'Ajuntament de Freginals se signarà el conveni pel qual el Museu de les Terres de l'Ebre esdevé el primer punt d'informació sobre diversitat biològica ubicat en una entitat pública de Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens parla avui d'un parell de qüestions molt diferents. D'una banda, coneixerem l'oferta d'activitats i campus d'estiu que al municipi s'ha preparat amb motiu de les vacances estivals dels escolars. Per altra banda, coneixerem també la detenció per part dels Mossos d'Esquadra d'un veí del municipi per un delicte contra la salut pública. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de les diferents propostes lúdiques i per al temps de lleure que amb l'arribada de les vacances dels escolars, unes vacances que a partir de demà mateix comencen ja els escolars de tota Catalunya, es proposen al nostre municipi. I parlem de diverses ofertes, com este casal d'estiu, el primer d'ells, un casal d'estiu que es durà a terme del 2 al 31 de juliol, promogut pel Pla Educatiu d'Entorn d'Alcanar, l'Ajuntament d'Alcanar i l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Joan Baptista Serra, un casal que està previst se celebre del 2 al 31 de juliol en horari de matí de 9 a 1 de dilluns a divendres a les mateixes dependències de l'Escola Joan Baptista Serra d'Alcanar. Un casal d'estiu en el que els participants podran gaudir d'una estona d'activitats acadèmiques combinades també amb activitats dirigides pel grup de monitors i monitores encarregats d'aquest casal. A més, la regidoria d'educació del nostre ajuntament col·labora també enguany amb el Club Bàsquet Alcanar per organitzar un campus de bàsquet a les tardes, que es podrà complementar en este cas en horari de 5 a 8 de la tarda a les instal·lacions del pavelló poliesportiu d'Alcanar. També cal dir que el Club Bàsquet Alcanar per si mateix organitza el seu primer campus d'estiu, dividit en torns setmanals, evidentment cadascú es pot apuntar als torns que vulgui, un campus adreçat en este cas per a joves entre 5 i 16 anys d'edat. De tot plegat, podeu trobar més informació passant cada tarda per les oficines del pavelló poliesportiu d'Alcanar, evidentment de dilluns a divendres. I un cop comentada aquesta oferta lúdica per a l'estiu, parlem avui també des d'Alcanar de successos. Ho fem llegint una nota que ens han fet arribar els Mossos d'Esquadra, segons la qual agents de la Policia de la Generalitat de la Comissaria d'Amposta va detenir el passat dia 14 de juny Agustí CP, de 41 anys d'edat i nacionalitat espanyola, veí d'Alcanar, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues. Amb anterioritat, els agents havien rebut diverses informacions, les quals apuntaven que en un establiment composat per un bar i una zona lúdica infantil de la nostra població es podia portar a terme tràfic de drogues en presència de menors. Els agents van efectuar una inspecció mentre l'establiment es trobava desenvolupant la seva activitat, trobant-se a l'interior diversos menors amb els seus pares o tutors. Com a resultat de la inspecció, els agents van localitzar en les dependències de l'establiment un embolcall contenint cocaïna en roca, així com diversos estris per manipular i dosificar la droga. També en el transcurs de la inspecció van ser comissades dues dosis de cocaïna, una d'elles a una empleada del local i una altra a una clienta de l'establiment, entre els seus efectes personals. La inspecció va finalitzar amb la detenció del propietari de l'establiment, el qual va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta, essent decretada la seva llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Domènec, i continuem amb el fet divers, ja que els Mossos d'Esquadra i agents de la policia local de Tortosa van detindre 5 persones acusades de traficar amb drogues en un immoble del nucli antic de la capital del Baix Ebre. L'operatiu conjunt, que va culminar amb les detencions el passat dia 14, es va iniciar 10 dies abans, quan els cossos policials van tenir coneixement d'aquests presumptes actes il·lícits en un domicili de la zona i van establir un dispositiu de vigilància. Durant l'operatiu, diverses persones van ser escorcollades després de visitar el domicili i se'ls va trobar al damunt diverses drogues com marihuana, cocaïna, heroïna i metadona. La policia va acabar entrant al domicili on va comissar marihuana i estris per a la preparació de les dosis. Dels 4 detinguts, 2 dels quals ja tenien antecedents per fets similars i van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs, mentre que el 5è va ser deixat en llibertat després de declarar. L'operació s'emmarca dins de la campanya intensiva de vigilància i prevenció endegada pels Mossos d'Esquadra i la policia local de Tortosa al nucli antic de la ciutat. I seguint amb el fet divers, cal destacar que el propietari de la pastisseria Pous d'Amposta es recupera a l'Hospital Joan 23 de Tarragona de les ferides greus que li va provocar un home el dia 11 de juny quan l'intentava atracar. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, la víctima anava pel carrer després de tancar el negoci quan se li va apropar un jove que li volia prendre la bossa tipus ronyonera que portava cordada a la cintura. Al resistir-s'hi, el jove va agredir la víctima trencant-li la mandíbula, deixant-lo estès a terra i donant-se a la fuga. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va apropar-se al lloc dels fets, alertada pels crits d'un testimoni. Gràcies a la descripció del presumpte agressor, la policia va localitzar-lo i detenir-lo poca estona després dels fets, a Amposta. Després de passar a disposició judicial, el detingut Alberto H.M., de 24 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tortosa, va ingressar a la presó.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, avui, des de la Plana Ràdio i en una mateixa crònica, ens parla de temes relacionats amb la joventut. D'una banda, de la visita del director general de joventut la passada setmana. Des de l'inauguració del punt d'informació juvenil Planer al maig del 1998, cap director general de joventut havia tornat al municipi. D'altra banda, els joves alumnes del Col·legi Jaume Balmes de Santa Bàrbara trien la ràdio municipal per presentar un treball. El treball fa referència a l'evolució de la música rock i pop i el paper dels mitjans de comunicació a l'hora de difondre-la. Es pretén fomentar entre l'alumnat de primària l'hàbit del treball en equip, afegint l'al·licient de poder mostrar-lo en públic. Josep Roig.
Doncs avui des de Santa Bàrbara dos notícies que estan relacionades amb el tema de joventut. Efectivament, d'una banda, primer que res, parlem de la vessant institucional de la notícia. Com ja vam informar, el passat dijous, 14 de juny, el director general de joventut, Toni Reig, es desplaçava fins a les Terres de l'Ebre per tal de signar els convenis amb els diferents consells comarcals per tal d'impulsar les polítiques de joventut als municipis a les quals el Departament de Benestar Social i Família destinarà enguany més de 130.000 euros. Doncs bé, al llarg de la jornada, Reig va tenir diferents trobades institucionals als ajuntaments de la Sénia, Sant Carles de la Ràpita i també Santa Bàrbara, on es va reunir amb els alcaldes i els regidors de joventut d'aquests municipis. En la seva visita al nostre poble, el director general de joventut va mantenir una reunió amb l'alcalde, la regidora i la tècnica de joventut, bàsicament per tractar els temes que engloben les polítiques de joventut locals, és a dir, les noves línies de subvenció i els plans locals de joventut 2012-2015, que Santa Bàrbara ja té aprovat des del passat mes d'abril. Dintre la mateixa es va fer esment a les línies de suport per al foment de la participació, a les quals Santa Bàrbara també es va acollir i li ha estat aprovada la línia de noves tecnologies i dinamització juvenil. Des de l'equip de govern Planer es destacava el fet de que feia 14 anys que cap director general de joventut no havia visitat el municipi. La darrera vegada va ser al maig de l'any 1998, precisament amb motiu de la inauguració del punt d'informació juvenil Planer. I com dia a l'inici, hem de continuar parlant avui en aquesta doble crònica de joventut. En este cas, els joves del Col·legi Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que han triat a la nostra emissora per tal de presentar un treball. Tal i com van fer la passada setmana els alumnes de tercer d'ESO de l'IES Les Planes, també els alumnes de sisè del Col·legi Jaume Balmes de Santa Bàrbara han escollit la emissora municipal per presentar i donar a conèixer el treball de final de curs que han preparat en equip sota el títol de El Rock i el Pop. El treball es presenta pels mateixos alumnes en un programa especial emès entre les 9 i les 11 d'aquest matí, després d'explicar les fases en què es va preparar, seleccionant primer un tema, en aquest cas la història de la música rock i pop i la seva evolució des dels anys 50 fins a l'actualitat. Després de classificar conceptes i repartir continguts entre els diferents grups, formats cadascun per 4 alumnes, es va fer la recerca de la informació, primer utilitzant llibres de consulta i enciclopèdies i en últim terme internet per avisar a l'alumne en el tracte amb els llibres. Un cop recollida la informació i fet el treball per part de cada grup, es va exposar a classe i avui, en darrer terme, es presenta a l'audiència de la ràdio del poble per tal de donar-lo a conèixer com un incentiu més per a l'alumnat. El treball que es presenta avui a la ràdio consta de 10 blocs que són comentats pels mateixos membres de cada grup de treball, incloent cada apartat un tema musical apropiat. Els blocs que han treballat fan referència als orígens del rock, als anys 50, al rhythm blues, al rock blanc i negre, al rock dur, al rock a Europa i també al rock dels anys 80 i també al rock espanyol i català. El treball conclou establint la relació que hi pot haver entre la música pop i el rock i el paper que juguen els mitjans de comunicació a l'hora de difondre-la i propagar-la. El treball està coordinat pel mestre de música del centre, Lluís Fernández.
Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla ens informa que Sant Jaume prepara la segona edició de la festa dels grups dels anys 60, 70 i 80. Amado Cebolla.
La festa dels grups ante les Terres de l'Ebre de música dels anys 60, 70 i 80 arriben a Sant Jaume en la segona edició el proper dissabte 30 de juny, després que l'hem passat els desbordes de públic. L'organitzador Antonio Gisbert i l'Ajuntament de Sant Jaume van decidir tornar a apostar per aquest certamen que portaran de nou als escenaris a Los Quijotes, New Leaders, Los Buitres, Los Piròmodes, Juniors, Xerpes i Santi Carulla de Los Mustangs. Joan Castor Corella, alcalde de Sant Jaume, ens invita a aquesta festa. Pensem que anarà tot bé, una manera d'organització que s'ha treballat des de fa dies perquè tot sigui perfecte. El lloc que dic és molt adequat i bueno, nosaltres va una mica la il·lusió nostra és això, que la gent de totes les Terres de l'Ebre pugui vindre a donar este merescut reconeixement a tots aquests grups i a poder, per què no, disfrutar d'una festa bonica tots junts. Per tant, la meva invitació a tota la gent de les Terres de l'Ebre a participar en aquesta festa.
L'apertura de les portes serà a les 9 de la nit i les actuacions començaran a les 10. El preu d'entrada són a 6 euros i estarà presentada pels companys de Radio Delta, que clouran amb una sorpresa que han preparat els mateixos per a l'ocasió.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.